9 i 18 minuts, comença la tertúlia al Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jordi Piell, en Josep Maria Balcells, en Maria Vila i en Carles Cabanes. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès en primer lloc de la Comissió Europea, que anunciarà el 29 de maig, segons diversos mitjans, que per primera vegada obrirà un expedient sancionador a l'estat espanyol pels seus desequilibris excessius. De facto, intervingut, l'executiu de Mariano Rajoy es quedarà sense marge de maniobra per continuar donant allargues i haurà de complir al peu de la lletra les reformes i retallades que li ordoni Oli Rehn, és a dir, mercat laboral, sistema de pensions, liberalització d'alguns sectors i canvis en la fiscalitat. Tot això arriba després d'algunes declaracions del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que deia que podíem estar tranquils, que no hi hauria intervenció, que les coses milloraven i que les polítiques que havien decidit i que estaven aplicant donarien bons resultats. Bueno, jo ja he fet aquesta petita introducció. Jordi Piella, no sé exactament què implicarà per a la ciutadania aquesta
La sanció és, no és tan preocupant la part econòmica, perquè ja no ens ve una mica més la deute. La sanció és que posaran aquí els tecnòcrates de turno a controlar, vigilar i seguir la normativa d'Europa en el sentit que el ministre, cada vegada que el president el ministre ens diu que estem tranquils és quan ens hem de començar a preocupar. Vull dir, perquè realment és, la intranquil·litat és total i absoluta. Bueno, per mi és l'inici del rescat o pseudo-rescat que es farà aquí. És a dir, jo crec que estem en el començament de posar tecnòcrates al poder i és una manera més d'anar coartant. Jo particularment, que no crec en Europa i crec que Europa ja està a les urdes, continuo pensant que la millor sortida que podem tindre, encara que això sigui una bestiesa, és sortir d'Europa o pressionar a tots els estats europeus a que facin tots un pas endavant per fer una qüestió política conjunta, cosa que serà impossible, per la qual crec que s'ha d'anar a la destrucció d'Europa, i nosaltres plantejant seriament el tema de tornar a la pesseta, que és possiblement la gran salvació del país. Però encara que els economistes gurús diguin que això és l'infern, com el BCR i tot això, bueno, la veritat és que ho fan per desconeixement, no? O perquè els hi preocupa molt el que nosaltres no puguem anar a Londres de vacances. No hi podrem anar, eh? Vull dir, això ja t'ho dic jo. Però internament salvarem l'atur si realment és el que volem salvar, que potser no ho volem salvar, potser volem tindre molts pobres aquí i cada vegada més rics, no? Vull dir, això és un tema que igual voluntats diferents.
Josep Maria.
Jo no sé si la notícia és exactament com l'has començada. Jo no tenia aquesta impressió quan has dit Brussel·les obrirà un expedient a Espanya. Jo penso que no és aquesta la notícia, sinó que Brussel·les anuncia que actuarà amb un control molt més estricte perquè els paràmetres, diguem-ne, de les reformes que es necessita aquí es puguin dur a terme. I que si això no es fa, l'amenaça de l'expedient sancionador arribarà després, però no és que el dia 29 hi haurà un expedient sancionador, sinó que el dia 29 es dirà quina regla haurà de complir, quines regles haurà de complir Espanya per poder arribar en l'objectiu que es fixa la Unió Europea.
Em remeto el que explica l'Albert Segura des de Brussel·les, que és el corresponsal del Punt Avui.
Jo el que he llegit jo avui, el diari i el que he sentit, no és exactament
jo vaig
això.
Jo vaig veure un tall a televisió que el que parlava deia que el 29 dirien el que farien.
El que farien, però no, sí. No hi hauria... És a dir, jo penso que és així, eh? És a dir, aquí hi ha hagut una cosa. Europa s'ha vingut a una més gran flexibilitat del dèficit. I aquesta allargar, a dir, ampliar el marge de maniobra del dèficit comporta un control més estricte de les mesures que han d'aplicar els diferents estats, perquè el dia 29 el que es farà és llegir la cartilla a tots els estats de la Unió Europea per dir-li el que toca fer cadascú en les reformes, amb l'amenaça de que si això no es du a terme es pugui obrir un expedient sancionador. Penso que és així. Jo això, és dir, és un element més de control d'aquesta Unió Europea. Jo no compartiria, tot i que va creixent l'euroescepticisme, no compartiria la idea del Jordi de dir que el tema de marxar i tal. Jo penso que el tema és dir si no ens agrada fotem al camp, sinó, jo diria, si no ens agrada ho hem de reformar. Aquesta Europa s'ha de fer d'una altra manera, segurament no s'ha fet bé, portem doncs unes hipoteques acumulades i hem de canviar. Jo, l'interrogant que jo tinc és que tots aquests mecanismes de normes i de controls i tal es fa des d'instàncies que jo m'atreveria a dir no democràtiques, és a dir, uns equips de tecnòcrates que no els ha elegit ningú i que no són controlats per la mateixa Unió Europea, sinó que són muntats, és una estructura imposada, que són els que dicten i manen, doncs gent ultraliberal que fa doncs el seu joc, però sense els mecanismes democràtics de control que hauria d'haver-hi en qualsevol societat. I això és el que a mi em posa l'interrogant de si aquesta és l'estructura que hem somiat per Europa, posada doncs d'una manera lliurement federada doncs amb els estats. Per tant, estem davant d'una nova pressió per part d'Europa perquè Espanya compleixi, això vol dir doncs que tindrem problemes, però bueno, caldrà veure si hi ha capaços i per on aniran les retallades que obligaran, doncs que això sí que més o menys està, però això ens ho diran el dia 29, per on s'ha de continuar retallant les despeses de l'Estat.
Maria?
No, que ara el Josep Maria deia que el problema és que són aquestes institucions europees que no són democràtiques, però és que jo crec que no hi ha res democràtic a la Unió Europea. És a dir, hi ha un Parlament Europeu que es tria com es tria, que després no té cap mena d'incidència en res, que no tria... O sigui, a mi el que m'al·lucina és que dins de tot això, el Parlament Europeu, que és l'única cosa que hem votat, no hi té absolutament res a dir.
Només jo no he sentit ningú... Només els pressupostos, només.
Però que més enllà d'això, i no he sentit ningú del Parlament Europeu, bueno, és que sembla ben bé que siguin dues coses completament diferents i no tinguin res a veure. Llavors, dit això, jo tampoc... No, i suposo que també és una qüestió generacional, el fet de creure tampoc en Europa, perquè a mi Europa... És a dir, perquè jo no he vist una Europa en guerra, diguéssim, i no... I no tinc aquesta necessitat de germandat, que entenc que tingui algú doncs, d'uns anys més gran que jo. I dit això també no sé fins a quin punt, però és que és veritat que sempre estem amb les mateixes, hi ha eleccions a Alemanya ara al setembre, hi ha, pel que tinc entès, un partit que es diu Alternativa per Alemanya, antieuropeista, que té unes perspectives, diguéssim, que juga bastant fort, i no sé fins a quin punt això també és una de les cartes de Merkel a l'hora d'endurir el discurs cap a tots aquests països, però el que és evident és que hi ha un descontentament creixent i un antieuropeisme creixent a tots els països de la Unió Europea, que a més moltes vegades és a dir, aquesta mena d'antieuropeisme pot ratllar el racisme o aquesta fòbia a l'immigrant, que és el que està passant a Alemanya i és el que està passant a molts d'altres països. Llavors, no ho sé, ahir llegia també que el Rajoy enganyava sobre el límit del dèficit, que ell sabia ja que la Unió Europea l'ampliava al 6,3, però que ell mantenia que era el 6,2 o el 6,4, 6,3.
6,5. Ho vull explicar ara en portada, també.
I... Bé, no sé, caldrà esperar, però tinc la sensació que estem esperant una intervenció des de fa dos anys.
Però a canvi d'això els posen llavors unes condicions, és a dir, t'ampliem aquest marge, però tu has de fer aquestes reformes en el mercat laboral, en les pensions, etc., no sé quantes coses.
No sé, des d'això, jo tinc la sensació que estem parlant d'això des de fa dos anys i que aquí intervenció, sembla que tampoc no n'hi acabarà d'haver mai de veritat.
Carles. Que avui em deies fora de micro que desanima una mica llegir les notícies cada matí.
Sí, és que cada matí aquestes, quan t'aixeques i et poses una mica al corrent te'n tornaries a dormir, perquè no, és que ja portem una temporada que això ja no és l'alegria de la huerta, no? A veure, és que jo penso també que la Unió Europea hauria de controlar les mentides i els enganys. És clar, això és molt difícil, però no és impossible, no? Perquè, és clar, ahir sentíem aquesta notícia de que el dia 29 vendrien aquestes mesures, que no sabíem què, etc. Llavors surt el ministre d'Afers Exteriors, em sembla que era, dient que no, que això que no passava, sí que últimament els havien felicitat pel bé que ho portaven i que tot anava com una seda. Bé, què? Aquí t'has de creure, doncs, i...
Deixa que faci un parèntesi comentant això.
Digues.
No, el Rajoy fa 4 dies que va fer un discurs dient, escolta, l'any passat, no sé quan va dir, Espanya va estar a un pas del crac. Ja, ningú ens ho havia explicat que era tant, veiem que era la cosa situació, però el problema és que a posteriori, quan ja ha passat tot, diuen, ostres, si ho haguéssiu sabut, doncs estava
si sabéssiu igual que no sabeu, no?
Sí. Però al final, doncs, dius, et sents enredat una mica, això, sí.
Clar, dius, a veure, tanta control i tanta cosa, doncs, a veure, i totes aquestes històries que hi ha dels sobres i del que no són sobres, qui ho controla, això? Perquè també fa uns dies que deia el Rajoy que no, que la credibilitat quan Europa estava pujant d'Espanya en quant a Europa, bueno, doncs no ho sé quina credibilitat amb tota aquesta putineria que hi ha entre l'1 de la nena que diu el Jordi, que dius, un dia, escolta, jo si sóc innocent el que tinc ganes és de poder-ho dir que sóc innocent, no anar tapant i no sé, digues que em sembla que hi ha tants fronts una altra cosa, no? I que potser ja no m'avanço. Ja sortirà.
Jo diria, a més, fent un repunt de tot això, és que la situació ha de ser molt greu de moment perquè el Rajoy ha cridat als sindicats, als empresaris i tot. Ell és un home que no li agrada fer aquestes reunions, que sap que no, i ha donat les instruccions que li han donat d'Alemanya del dia 29, el que passarà i les instruccions que es donaran. Perquè, de fet, ja ho sabem, ja saben les que s'ha donat. També és cert que la Merkel ha promès que després de les eleccions, si les guanya amb el Rajoy, que hi haurà una espècie de nou crèdit especial per Espanya, perquè nosaltres al desembre no arribarem. Per molt que vulguem, vull dir, no, la situació és impossible. És a dir, generant tant d'atur que l'hem d'anar pagant, vull dir, és impossible, o sigui, no, els números no quadraran de cap manera. Trampes estan fent la Bíblia, vull dir, estem passant deutes a societats, i després, sorprenentment, ve un tal Guindos, que diu, l'altre dia en la reunió d'empresaris, va manifestar que totes les administracions, incluït la nostra, abans de final d'any ja pagaran a 30 dies. Les deutes. I va als empresaris aquests, que d'empresaris no tenen cada majoria res, vull dir, i va i s'ho creuen. És que així no anem bé. És que matemàticament és impossible. No podem fer-ho. És a dir, bueno, doncs que digui tonteria.
Sí, però, perdona, però hi ha diners per pagar sobresous a dreta i esquerra, no?
Però ja vam dir que si ens contracten a nosaltres per netejar l'economia, possiblement les administracions, crec que sortiríem possiblement assassinats sota el riu o sota un pont, perquè evidentment que ho arreglaríem, però ràpid, vull dir, però molt ràpid. Vull dir, hi ha quantitat de despeses que es poden anul·lar espectacularment, incloent algunes de sanitat. Vull dir, no vull ara tampoc deixar que les que es fan o les que es volen fer pues siguin exactament, però de l'altre resto d'administració, que ara estem centrats en sanitat i ensenyament, oi, perquè no mirem l'altre,
eh? Sí, no? I aquests banquers que ja ho han parlat aquí, no? Aquests que els ajubilen amb aquestes borrades, bueno, de diners, sí, no?
Jo el que em pregunto amb aquesta situació és dir, som aquest euroescepticisme, potser diu la gent jove, diu nosaltres no ho veiem. Què passaria si no hi hagués, si el govern, en aquest cas espanyol, el deixessin així amb les mans lliures, que no hi hagués ningú que li toqui les crestes i que li estiri les orelles i que li digui per aquí no es va, jo no sé on aniríem. És a dir, que d'alguna manera aquest control superior ens permet potser racionalitzar una mica la situació.
És que realment no hi és aquest control superior. El control superior és perquè anem a les entitats, als inversors, i no ens donen crèdit. I ja està. És simplement, aquest és l'autèntic control.
Sí.
El de més, escolta, aquests són panolis que venen aquí, i no sé quina és la finalitat d'Europa, si carregar-se-la de la Merkel o conquistar-ho tot allò, que siguem tots empleats de la seva... Allò. Possiblement sigui rebaixar els salaris molt, perquè siguem mà d'obra barata
per ells. Però això és una devaluació interna, en realitat, no?
Evidentment, perquè és que no tenim més sortida, Per això dic jo, amb la passeta anirem molt més bé, perquè devaluarem de veritat i a més o menys ens situarem. I el nostre pis, que valia 300.000 euros, que equival a 50 milions de pessetes, doncs valdrà 10. Però podrem comprar un altre igual de 10. El que sí que és veritat és que no podrem comprar un pis a París i els magnatis això els fastidia una mica.
Jo el que faig un interrogant quan diuen, per exemple, el dia 29 hi haurà una de les coses, ja, renovació, diu que el tema, l'índex d'atur no es pot mantenir de cap manera i per tant doncs obligaran Espanya a prendre mesures per rebaixar l'atur. I això
com es fa?
Qui té la fórmula, bàsica, perquè
un metro diferent allà.
No, no, però és que per prendre les mesures, et preguntes, no? Això, dius, bueno, dius, i això
i un, com i un tio ben posadet i guapo i tal, alemany, i es va l'altre dia i diu, no, si és que el problema és que no tenen un contracte únic. I ja sí. Està. O sigui, jo tinc un contracte únic i ja he solventat el tema de l'atur. Ja tu ets subnormal profund. Ja està.
Quedat clar.
Sí, amb tots respectes amb el subnormal. Però guapo. És que ets no, tot és que... guapo, però això sí, guapo, sí.
I la mateixa patronal vol un contracte únic. No, perquè vaig veure les reaccions i dic, ostres, la patronal estarà contenta amb aquesta proposta. I diuen, ni de broma, no? Però, el contracte,
però com
no?
Pot ser això? Si resulta que nosaltres vivim, aviam, que si ens fem càrrec de que vivim del turisme. No ens en fem càrrec d'aquesta situació. Vivim del turisme. I el turisme, per desgràcia, té uns contractes que són temporals de temporada, dit així.
Perquè és un producte que no s'exposa.
No podem fer-ho, fixes. Sí,
aquest guapo devia tenir el contracte únic.
No, evidentment, vist del punt de vista d'Alemanya i tant, amb la seva pròpia indemnització, quan plega, etc.
Però això que deia la Maria, jo penso que, no sé, a mi a vegades també em passa, no? Que a les èpoques de Franco semblava que Europa ens havia de salvar de moltes coses, no? I en certa manera no han evolucionat massa, no? Aquest concepte de sistema a l'Europa, estem a la Unió Europea, però...
No, però no? Des d'Europa jo vull cobrar la meva deute i el teu atur m'importa un rave.
I ahir coneixíem dades de la relació que mantenen els ciutadans amb la Unió Europea i hi havia un elevat grau d'euroscepticisme. Unes sí, creix, dades d'un institut nord-americà, del Pew Research, que deia que cada vegada hi havia menys gent que creia... en Europa.
Però la gent deixa de creure en aquelles instàncies que l'estan, anava a dir, ofegant, que l'estan apretant. Llavors diuen, doncs escolta...
Home, hi ha un referèndum per votar la Constitució Europea i aquí jo no conec encara cap país on hagi sortit que sí. És a dir, que no és només, no és una qüestió de falta de transparència o de falta de democràcia, crec que no és només això, és un tema, és a dir, Europa donava resposta a una situació... mundial, després de la Segona Guerra Mundial molt determinada i ha deixat de donar resposta i en realitat és un invent perquè França i Alemanya es neutralitzin l'un a l'altre, però quan la cosa va més enllà d'això aquí hem fet volar coloms.
Sí, quan ha hagut de prendre decisions, quan hi ha hagut problemes interns o guerres així, s'ho han pensat 50.000 vegades abans no s'han pronunciat.
Bueno, perquè és una entitat que encara no està vertebrada, i va néixer per uns interessos econòmics concrets i molt puntuals.
Portem 60 anys.
I la part més política i democràtica i de perquè són, en el fons, és una construcció de coses.
Josep Maria, porta una mica més al
micro. És una construcció d'un ens amb elements desiguals. I per tant unificar o coordinar tot això és molt complicat, és dir, la situació, capacitat productiva que té doncs Grècia o que té Espanya o que té no té res a veure amb la que té doncs Alemanya o França o... I per tant lligar tot això i vertebrar-ho d'una forma jurídica, d'una forma democràtica i tal, no és fàcil, perquè cadascú defensa la seva parcel·la i això.
Però quan s'ha volgut fer i quan s'ha proposat una Constitució Europea, aquí tothom ha dit que no. Vull dir, al final
tothom no, la majoria ha dit que sí.
Home, després de, és a dir, després d'haver reformulat que la Constitució de Lisboa al final no era ben bé la que s'havia aprovat i anar rebaixant les expectatives, jo crec que això
però és per
que...
això, perquè hi ha interessos diferenciats, perquè cada realitat és diferent i costa molt de cedir doncs sobiranies.
Doncs és això, si no hi pot haver una unió política i una unió política i fiscal i monetària i econòmica i amb tot, doncs no ens hi posem perquè estem fent el...
Canelo, mira con el perejil, mira con el perejil. No, Europa va ser, no es va donar cap recolzament amb el perejil. Se'l va donar als Estats Units, però a Europa no. Els nostres socis no ens en donen pel perejil.
No devien saber que era el perejil.
No, ni jo tampoc, ni m'importava un rabo en la pedra aquella. Però, vull dir-te, ja I com que era una cosa tan ridícula que costava dir, pues sí, home, aquests tenen raó, no, perquè Marruecos s'enfada. Ah, bueno, escolta, a nosaltres vam fer la Bíblia de tonteries, que ara hauríem de demandar-ho judicialment. Es van fer plantar de català, no sé com es diu, girassols, eh?
Sí, girassols.
Girassols a totes les terres d'allò, pagant i ells la subvenció a canvi de que no produïssin res, per fer malbé les terres i, a més, no féssim competència a la verdura grega i la verdura, no sé d'on, de França, d'Itàlia i de tot això. Bah, això. I nosaltres vam acceptar aquestes condicions i tot, hem anat cedint amb tot i al final...
Jordi, però no neguem doncs, l'aportació als fons europeus.
L'únic que fet és aportar-se a fons europeus.
Fons europeus sí. Que van ajudar aquest país a reformar-se i a modernitzar-se una mica gràcies a una aportació substancial d'Europa. Això ho hem de reconèixer.
Sí, però bueno, ja ho hem cobrat, ja no, ara no ho podem tornar, doncs adéu.
I com s'han fet servir les inversions tampoc és que sigui exemplar per part del govern
espanyol. Perquè el Waters havia beneficiat això també, sí. No?
Varios, no, per lo vist, molts.
I una altra cosa que ara em ve al cap, no sé si la resta dels estats europeus per anar a Brussel·les van amb classe turista o amb classe de...
Qui, els diputats?
Sí.
Tots amb visa.
Això jo penso a veure que...
Jo diria que hi ha un eurodiputat que no ho fa, que és el Raül Romeva.
El Romeva
ho dic perquè alguna vegada en una entrevista l'hem preguntat. Sí. Ho dic perquè...
El Romeva va de tant en tant amb allò i fa fotos i tal, i després va...
Jo remeto el que diu.
Perquè és així, això ell ho diu, però és mentida, que jo els veig, en l'època de l'Eduard Ponset, que col·laborava molt afín amb ell, estava tan sonat que s'ho creuen tant quan està en Europa que va comprar dos avions pels diputats europeus anar amunt i avall. Sort que l'Adolfo Suárez li va tirar enrere les factures. Però ja el tio havia encarregat dos avions perquè, clar, això no hem d'anar amb la vulgo.
Taxi aeri.
Jo vaig llegir que eren quatre que van votar en contra. Però a veure, jo penso que si el govern ha de fer tantes mesures i ha d'estrenyar tantes coses, doncs això no ho pot obligar en aquests senyors a que vagin amb...
Sí, però això segurament anava a dir és pecat a minuta, em sembla, però és exemplaritzant.
Exacte, no. De cara a la gent, a la
que,
gent del
no
poble...
No sé si per el que deia la Maria, doncs les poques competències que té el Parlament Europeu, si cal, doncs els no sé quants són, ara no recordo sí. Si són 600 o no sé quants els
perquè després veus alguna foto dels comicis i...
No sé si fan falta tanta gent doncs,
està mig buit, sempre,
per la poca... Tasca,
doncs. Com un sou espectacular i lliure d'impostos. Una altra cosa increïble.
El Lehendakari Igor Cullo s'ha posicionat aquest dimecres al costat dels barons del PP que clamen contra la possibilitat d'afluixar les condicions de dèficit a Catalunya. Segons Urcullo, seria un contrasentit que es premi aquelles comunitats autònomes que no s'hagin ajustat al compliment de l'objectiu de dèficit. A parer seu, caldria tenir una especial atenció cap a aquelles comunitats que sí han complert. Tot això en el debat sobre el dèficit de Catalunya i també amb la possibilitat que la Generalitat acabi prorrogant encara més aquests pressupostos i amb els dubtes de veure quina situació econòmica tindrà la Generalitat en els propers mesos. No sé què els sembla tot aquest debat sobre el dèficit, a més tenint en compte el que s'ha comentat ara a la tertúlia, que alguns mitjans diuen que doncs, Rajoy coneix que el dèficit que li permetrà a Brussel·les serà més alt, un 6,5%, a lloc del 6,3% que estava sobre els papers. Alguna opinió sobre aquesta qüestió?
Impresentable. És un home que no té que obrir la boca perquè ell té un conveni especial
sí,
i molt diferent.
Sí, fa gràcia també que doni lliçons tenint el
conflicte. No, ell ho diu, eh? Ei, el País Basc té un règim bilateral amb el govern espanyol i, per tant, aquesta qüestió hauria de ser abordada en una comissió mixta del Concert Econòmic, en el seu cas.
No, escolta, si ell ja té el seu propi rotllo i el té diferent a nosaltres, que vens explicant-nos ara aquest. Va, fora, ni comentari. Per mi, sense cap tipus de respecte.
Jo vaig sentir ahir uns petits resums de 4 o 5 d'aquests presidents de comunitats i el que bueno, ja et fa tanta cosa que és que al final sempre hi posen que perquè ells han de beneficiar a Catalunya. Llavors, o sigui, el problema és que llavors ells ajuden a Catalunya. O sigui, si se'ls hi fa aquesta diferència... I llavors, escolta, deixeu-nos estar tranquils i preocupeu-vos de casa vostra, que un dia sempre ha de sortir el puntet aquest, no?
I durant tots aquests anys que nosaltres hem anat ajudant-nos amb ells, què? Clar, aquí ja no se'n recorda ningú de res. Com nosaltres tampoc d'Europa.
Josep Maria.
No, aquí estem en un encadenat, és a dir, Europa necessita ampliar el marge de maniobra de dèficit dels estats i d'Espanya concretament. Espanya això llavors ho ha de traslladar a les comunitats i les comunitats doncs ja cadascú doncs defensa els seus interessos. Això només és dir, es resol amb decisions polítiques, vull dir que s'entengui doncs on hi ha un motor econòmic important dins mateix de l'estructura, dins diguéssim de l'espai de l'Estat. Catalunya és una potencialitat i no la pots ofegar fins al punt que, perquè és que la perjudicada no és només Catalunya, sinó que la mateixa estructura estatal
Maria,
de l'economia espanyola.
Però vale más barcos con honra, com era allò?
Ara no
que honra, que honra sin barcos.
Sí, a veure, ells estan amb sí. Això, és que estan amb això.
Això és una forma de pressió, ja veurem com acabarà. Jo penso que aquí doncs, els diàlegs hi són i les negociacions hi són, i aquí doncs, bueno, els barons del PP apreten amb aquesta sempre amb la bandereta de dir com si Catalunya doncs, sigués la nena maca doncs, que s'atreveix doncs, a diferenciar-se dels altres. Bueno, la pressió ha de ser a dues bandes, és a dir, els que defensen això i des de Catalunya doncs, que hi hagi una pinya per forçar també aquesta flexibilització. Jo penso que no arribarem a l'1,8, serà menys, però segur que passarem de l'1,2. Però vaja, això traduït, jo no hi entenc en economia, i no sé com, però això representa una altra clatellada forta amb molts serveis i amb moltes històries que s'haurà de veure després com es reparteix la retallada, no?
I com s'aproven els pressupostos, perquè jo tinc entès que Esquerra, a mi em sembla que no donarà suport a uns pressupostos que estiguin fets amb menys d'un 2,1 o amb menys d'un 2.
Però això no resol res, saps?
Dir, no, ja, però la qüestió és que ells ja s'han d'aprovar uns pressupostos sí. I sense Esquerra no s'aproven.
I llavors què vol dir això? Doncs si aquest govern no se sent amb cor, no es veu amb cor d'aprovar uns pressupostos, que és la seva responsabilitat màxima, que plegui tu, doncs si s'ha de convocar eleccions es torna a convocar
eleccions. Però donaran suport als altres partits, perquè clar, aquí sembla que sigui una responsabilitat només del partit de govern. Això és el que pregunto jo, és a dir, si s'han de fer uns pressupostos amb un dèficit de l'1,8 o de l'1,6 o del que sigui, qui els vota? No, mira, però tu presenta els pressupostos que jo te'ls voto en contra. Sí.
Sí, això és el que va dir el...
Clar, perquè aquí la responsabilitat és compartida, em sembla a mi, vull dir, no...
No, però vull dir, segurament que hi pot, almenys hi hauria de ser, que en l'oposició hauria de dir, doncs jo amb aquest marge de l'1,6 i tal, jo faré un altre tipus de prioritats a l'hora doncs, de fer inversions, de fer retallades i tal, que és diferent del que doncs, jo no m'atreveixo a fer uns pressupostos, bueno, però mentrestant està prorrogant els que tenim 0,7. Ara estan fent la pròrroga amb el marge de l'1,2. Això és el que han remodelat una mica la pròrroga amb aquest marc de l'1,2. Si això arriba a l'1,6, no sé quina capacitat hi haurà, però alguna cosa... Perquè és que si no hi ha pressupostos, no es pot governar. És que no se sap amb què es compta
evident,
per pagar.
Però qui els ha d'aprovar els pressupostos? No, hi ha un marge de l'1,6 i...
Si no hi ha marge, tu es convoquen eleccions a veure si surt una altra història.
Vale,
que
i no vol governar ningú. I no vol governar ningú, perquè ens hem trobat que són les primeres eleccions que no hi ha ningú que vulgui governar. Que hem d'esperar, aquí tothom esperant que passi la crisi, llavors després ja ens hi posarem. Però no hi ha ningú que sigui prou valent d'aprovar uns pressupostos, perquè és 1,6 i és veritat que les retallades es podrien fer d'una altra manera, però s'hauran de fer igualment.
Sí.
I a veure qui és aquí prou valent i assumeix prou la responsabilitat, perquè a mi el que m'al·lucina més de tot és que aquí ningú és responsable de res, és a dir, ni dins del govern ni fora, I aquí anar tirant i quan sortim de la crisi llavors ja vindrem i direm que teníem la solució màgica, però a l'hora d'aprovar els pressupostos ningú proposa cap alternativa i tothom esperant aquí que, bueno, pues que se la pinyin i després ja veurem. Total, tampoc no voldrem governar, però ja ens hi trobarem.
Bueno, doncs fem un govern d'unitat d'entrada i a partir d'aquí...
No, que
doncs,
tampoc volen, tampoc volen. El tema és aquest, aquests impresentables no volen.
Des de dalt no ha proposat ningú això,
que no cal,
de govern d'unitat.
No cal que ho posi
no,
de dalt.
Pues si sap, la resposta, vull dir,
si algú ho pensa, que ho digui...
No, ara jo, a veure, l'actitud del Mas, de moment és més conservadora, jo des de llavors es presentaria. Ja es presentaria i trauria la que, bueno, que els altres havien si entregaven aquest pressupost alternatiu, no? Que això no clar, sempre ho fan. No sempre ho fan. Jo retocaria, no estic d'acord amb aquella partida de l'altra, però el pressupost alternatiu no te l'entreguen. Aquí l'Ajuntament de Sant Cugat mai em va entregar cap grup un pressupost alternatiu de veritat. Doncs jo el presento d'allà i dic, aviam què em proposen els altres, i veurem els ridículs que ens proposen el PSC, els ridículs que proposen els altres, i esclar, al final no podrem aprovar-ho. Sé que el carrer següent són noves eleccions, això ho tinc claríssim. Però el govern d'unitat, si no el volen, si no volen governar, però... que no veus Esquerra Republicana, que tenia la mar de bé, i diu, no, jo no vull. És que ni el PP, que li diguessis, bueno, mira, ara tornarem a posar estàtues de Franco a qualsevol lloc, llavors igual ja en seguida s'anima a governar, tampoc vol.
No, però llavors,
és una situació ridiculíssima.
Ella vol ser presidenta de la Generalitat. La raó de l'altre dia li va dir del Tribunal Constitucional si volia ser presidenta. No. Però a veure, jo entenc això també com una certa mesura de força. Dius, bé, si no sabem a quin punt hem de retallar, quins pressupostos hem de fer. Jo ho entenc una mica així, el que
però
passa...
Que ni Madrid ho sap.
Però esclar, però si ara dius el dia 29, jo faig l'1-5 i després et diuen que has de fer el 2, doncs els pressupostos no serveixen de res, perquè s'han de tornar a fer.
Bueno, però igual ara doncs està treballant amb un marc que no és el realista i tal. I també
bueno, doncs el pròrroga... és el marc i ja està.
La pròrroga, i tu estàs governant i tu has de veure si tu pots fer una inversió en cultura o una inversió en infraestructures o i tal.
Però
o
si no saps
fer.
el que disposaràs...
I si tu tindràs... Bueno, doncs per això, vull dir, doncs, marca, dius, d'entrada partim d'aquí. Jo penso doncs que... s'ha de fer pressupostos, diguem, amb les dades que tinguis avui.
Sí, però els pressupostos probablement ja els deuen tenir fets, el que deuen esperar a saber això, quina xifra serà la que els diguin.
La realitat de tot això és que sí que els tenen fets, evidentment...
Tothom, totes les comunitats han fet els seus
i amb el nou,
almenys Catalunya.
Claro,
això és
però,
clar,
perquè nosaltres som això el que tenim el dèficit. No, nosaltres tenim el dèficit, és dir... Quin és el problema? Sabem que hem de tancar amb un percentatge que ens han dit que pot ser ampliable un 0 punt, 0,5, 2, un punt més, és igual. Dona igual, però és que sabem que el nou pressupost, amb el nou encariment de tot, i l'únic que ens obliga és a retallar pues, a funcionaris dels puestos, Mossos d'Esquadra, coses d'aquest tipus, perquè al final ja no podem més, és que no podem retallar més.
És que hi ha una altra cosa que tampoc que també em sorprèn molt és que aquests milions que suposadament deu el govern, o és que només s'ho inventa Convergència i Esquerra que l'Estat deu aquests diners a Catalunya, no? Perquè els altres no en parlen d'això, com si fos, no sé, una llegenda urbana.
Però si és que no paguen a ningú, home, no paguen a ningú, ni estic convençut ni a la Diputació ni a l'Ajuntament de Sant Cugat està cobrant el que li toca cada trimestre.
Sí, però vull dir, això...
La Generalitat deu una quantitat de diners als ajuntaments, que també els deu, i també no paga.
És una cadena.
Però a veure, qui és el primer responsable? Deu ser el govern el primer responsable, no? Doncs, vull dir, per què a nivell de partits, de sindicats i del qui sigui, doncs no es fa també un bloc comú per reivindicar això?
I per què els ajuntaments no fan un bloc comú demanant a la Generalitat que els pagui això, o els farmacèutics doncs fan un bloc comú,
ja fan,
o els
ja
altres...
Ja ho fan, pobres, ja ho fan. Fan
però vull dir, estan aprovant que... mocions a tots els ajuntaments.
Bueno, no, però ja fan, ja, el responsable és el de dalt, el que deu tenir els diners. Si el de dalt no baixa, és una cadena.
I el de dalt és el de dalt, i és el de dalt...
I quan no t'ho paguen, què es pot fer? Aquest és el gran problema de l'administració, que els privats, en el fons, si no ens paguen, podem anar al jutjat, però que ells, entre ells, no poden fer-se res. És a dir, que clar, al final...
Però com a mínim dir-ho, perquè és que ni els sindicats ni allò, només parlen, la Generalitat no ens paga. Bueno, però si la Generalitat, el govern tampoc paga, doncs ha de treure.
No, que hi ha una incertesa, és dir, jo mateix, la reunió d'ahir, perdoneu, però jo em va semblar que... la foto doncs de les forces socials i els sindicats i la patronal i és teatre això, tu.
No, i està molt bé els 4 punts dels 3 punts de crisi, sí. De problemes, els trobo molt adequats, però són els 3 punts. Sí, el que passa que clar,
com es menja.
Exacte. Vull dir, està molt bé. Mira, jo ara
hi havia hagut altres cimeres amb i doncs
ho dic perquè doncs, estava més o menys vinculat amb el, sobretot a la fase del segon tripartit. I veiem nosaltres que hi havia 80 punts concrets que s'havien posat amb una dotació pressupostària per poder-ho dur a terme. Aquí es fa la Carta dels Reis. Aquí es fa una reunió
aquí, mira, aquí la ràdio,
sense vull... pressupost ni res, dir, incentivar doncs no sé què, intentar reduir, bueno, això és música celestial, vull dir, si no dius com ho faràs i com ho pagaràs aquestes mesures.
Mira, jo a la ràdio i sóc conscient, aquesta ràdio Sant Cugat té que tindre 252.832 oïdors. Ja està. I és el que realment sí. La ràdio collonuda.
Escoltaríem més que Sant Cugatencs, imagina't.
Exacte. Que, clar, ara,
fas una formació així i dius, com?
I clar, dius,
bueno, no, però com? Es marques un objectiu, després com hi arribes...
Bueno, no, a més aquests objectius ja no eren ni quantificats.
No, per això, vull dir
que... Tens tina més oïdors, ja està.
Però sembla i... ser que algun punt d'aquests ja fa uns 4 anys o sí que ja ho havien fet.
Que són tan elementals que és que... Però
llavors hi havia unes partides per poder-ho implementar, que aquí no hi ha ni això.
I era el millor moment per poder-ho fer, no?
Avui, si fos amb nosaltres el Joan Alsina, li preguntés allò que li pregunto cada dijous. Alguna notícia positiva? Jo crec que diria que primeres cèl·lules mare d'embrions humans clonats seria una bona notícia. Un equip de científics dels Estats Units ha aconseguit per primera vegada derivar línies cel·lulars a partir d'embrions obtinguts per transferència nuclear. La clonació terapèutica obre noves portes a la medicina regenerativa, però també hi ha recels perquè hi ha gent que considera que és la primera porta oberta a la clonació amb finalitats reproductives. La veritat és que és complicat a vegades des dels mitjans de comunicació fer arribar aquestes notícies científiques perquè és un món... El del món científic i el món periodístic que a vegades difícilment troben un punt comú per explicar bé les coses, però vaja, ahir escoltant especialistes, feia l'efecte que s'havia avançat en un camí positiu.
Penso que sí, que és un pas...
No, és un pas important, no sé si d'espanyols o catalans...
Sí, hi ha una noia valenciana, una de les integrants, és l'embriòloga Núria Martí Gutiérrez, que va ser acomiadada a Monero del Centre d'Investigació Príncep Felip de València, on ahir el seu gran tema era, en el seu Parlament, dir que no podem dir País Valencià, o vaja, no es poden presentar textos amb el terme País Valencià, en canvi s'ha de dir Comunitat Valenciana, i perquè era nazi, va sortir el senyor del PP, no me'n recordo qui és, ni tampoc en tinc gaires ganes, però era una cosa nazi, això els països catalans eren nazi, el País Valencià nazi...
D'on va l'assumpte? On anem? Vull dir, no és res anormal, o sigui, els nostres científics han d'anar fora per fer alguna cosa, i nosaltres hem d'anar fora per fer alguna
cosa. El que passa, la diferència potser és que a nivell de recerca científica no hi ha fronteres, és a dir, un cop s'ha fet una descoberta, això traspassa, és a dir, aquí doncs no hi haurà treballat l'Anna Veiga, però segur que està totalment al corrent de tot això i la capacitat doncs de transferir el coneixement d'un lloc a l'altre, doncs aquí no hi ha fronteres i és bo.
Però bueno, jo per exemple et donaré una dada així estadística. Estadística real, vull dir, no estadística res, sinó real. De l'últim màster que ha tancat fa... que és el mes passat, l'últim màster d'IES que s'ha fet, de tots els que han acabat el màster amb molt bona puntuació, tothom ha tingut bona puntuació. Bueno,
d'economia empresa, el màster
sí,
aquest?
Sí, el màster d'IES, el clàssic.
Per situar la gent una mica...
Aquests, quan un acaba el màster, el seu plantejament és que ara tinc moltes possibilitats d'accedir a molts llocs de treball a lo llarg del món. Pues et puc dir que el 98% dels que hi havia allà van decidir que tots treballen aquí, però que realment aquí no hi ha futur i que tots hem d'anar fora. 98% de gent llicenciada amb experiència treballant i amb el màster IES acabat bé, perquè aquesta promoció ha estat bé. I els altres 2%, doncs et puc dir que no decideixen marxar perquè d'alguna manera són fills d'empresaris d'aquí.
Treballar fora amb la seva especialitat o amb aquestes obediències, claro. O fer de cambrer.
No, estem parlant de gent amb màster.
Ojo. Hi ha gent que surt aquí llicenciat i després s'ha d'anar.
Estem parlant de, per exemple, cap d'inversions del Banc de Sabadell. És un dels que ha acabat el màster. Sí. Executiu de no sé quin tipus de màrqueting de Nestlé. O sigui, gent ja situada amb família, amb fills i tal, que el seu plantejament ja està clar que és fora d'aquí. Perquè aquí no hi ha cap tipus de futur, no veuen cap tipus de possibilitat. I és la realitat que es palpa.
Però això, de qui és la culpa, llavors? Que falta aquesta capacitat d'emprenedoria, d'inversió i tal...
què passa? Que aquí
no és, que és impossible fer-la, perquè avui dia com has d'arrencar alguna cosa si vas a l'entitat financera d'aquí costat i el primer que et faran és dir-te, escolti'm, vostè té algun seguro? Sí. Bueno, si vinc a demanar un crèdit, ah, ui, marxi, marxi, que aquí no és el puesto.
Però bueno, jo volia refermar, valorar la notícia, aquesta de creació d'embrions que després entreguis de l'embrió cèl·lules mare que puguin llavors regenerar teixits sense perill de rebuig, tot això obre un camp amb, sobretot amb malalties degeneratives que els pot realment ajudar. I bueno, les fronteres ètiques doncs, ja s'hauran de veure després, no?
Sempre hi ha algun, però perquè ho dic, perquè ja ha sortit gent, això, sí. No, és que això obre la porta, tot, ostres, un avenç, i ens hem de veure amb...
L'energia atòmica també doncs, dona peu a moltes altres coses. Vull dir,
i no és avui que fan un escratx, es diu ara, sí?
Oh, escratxe.
Escratxe.
I aquí
els partits del PP.
Sí, sí. Avui n'hi ha una aquí a Sant Cugat. Sí. Des de corrents feministes.
Sembla ser que és bastant generalitzat, això.
Sí, sí, sí.
Que es farà en altres llocs.
A les 7 de la tarda.
És arran de lo de la projecte de llei d'avortament. No?
Carles, Maria, Josep Maria i Jordi, és que hem de marxar perquè falten 30 segons i hem de plegar.
Marxem.
Vaja, fora de l'estudi. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.